11 i 7 minuts del matí, tercera i última hora del Sant Cugat a Fons d'aquest dimarts. Moment de parlar d'esports, estrenem l'any 2018. Avui parlant de running, com sabeu, aquesta temporada ho fem en companyia del Xavier Requeno. Xavier, molt bon dia i benvingut.
Molt bon dia i bon any a tots.
I tu has començat i has tancat l'any de la mateixa manera?
Sí, bueno, sí? En principi...
Corrent?
Sí, hem corregut algun dia, sí.
Sant Silvestre?
No, finalment no vaig fer cap Sant Silvestre per temes familiars, però vaig viure de prop tots els aconteixements que hi havia, sí.
Bé, doncs obrirem aquest nou any tractant un tema que ja vam abordar amb un primer capítol, un primer episodi. El vam dedicar a les bambes, però vam derivar també a parlar dels nostres peus. No?
Sí, correcte.
Que és l'eina principal.
Un tema molt important, evidentment. No? Evidentment, correm amb els peus, per la qual cosa tota l'atenció ha d'estar pues, en el material que fem servir, i especialment pues, les sabatilles per córrer, evidentment. Aquí és un món en el que cada vegada, ja vam parlar, és més tècnic i intervenen professionals, que jo crec que avui és un dia molt interessant per abordar-lo amb un professional.
Doncs efectivament el que ens faltava era conèixer l'opinió d'un especialista que ens posés blanc sobre negre, no? Quina és la situació, en quin moment estem, si és un tema que ens preocupa o que no ens preocupa tot el que ens hauria de preocupar, és a dir, si ens interessem per aquesta qüestió. I avui em sembla que ja tenim amb nosaltres l'Enric Violant. Ell és podòleg esportiu, és un dels noms de referència de la podologia esportiva d'aquest país, forma part de la primera promoció de diplomats en podologia per la Universitat de Barcelona, de la qual ara mateix és professor del màster de l'especialitat, i a més coordina diverses curses, com una cursa que ja hem tractat algunes vegades en aquesta casa, l'Oxfam Trail Walker. Enric Violant, molt bon dia.
Molt bon dia, bon any.
I bon any igualment. A més de ser podòleg i podòleg esportiu, predica'm l'exemple, perquè també és practicant d'esports, no?
Sí, la veritat és que sí. Porto bastants anys amb el món de l'esport des d'un punt de vista professional, la meva feina, i des de ben petit a casa al món de la muntanya sempre els pares ens hi van portar, i a partir d'aquí doncs, bueno, hem fet diferents tipus d'activitats esportives, i com quan algú em pregunta si fas esport, jo sempre dic el mateix: no estic quiet, faig de tot i no faig res a la vegada, però no estic quiet, sí.
El Xavier volia començar, jo crec que és una pregunta clau per saber on estem exactament.
Sí, hola, primer de tot, bon dia Enric, i moltes gràcies
bon dia,
per atendre'ns. Bé, el tema de la podologia, en aquest cas, dels especialistes com vosaltres, jo crec que igual estan canviant les tendències, no? Però anteriorment, o fins ara potser, la gent que acudia al podòleg era perquè realment tenia un problema, no? Avui en dia, Enric, a l'hora d'anar per davant els esportistes, els usuaris normals que fan algun tipus d'activitat, van abans al podòleg, abans d'iniciar algun tipus d'activitat, o venen quan realment tenen problemes? Està canviant aquesta tendència, Enric?
Home, això és el que ens agradaria, que la gent fes molta, molta més prevenció. La veritat és que no passa. És a dir, el que estem veient habitualment quan veiem un esportista, i estem parlant del món del running, quan ve un corredor, bàsicament és perquè està lesionat o té algun problema. Difícilment ens trobem amb algun corredor que diu: estic començant a córrer i vull que em miris el meu peu, que m'aconsellis el tipus de sabatilla i què és el que tinc que fer jo per intentar no lesionar-me. Sí que en veiem, però realment són molt pocs, són comptats. Molt pocs. No hi ha, jo crec que no hi ha la suficient cultura perquè la gent agafi aquest criteri de prevenció abans de curar.
És evident.
És a dir, que no coneixem els nostres peus.
No. Estan amagats en un mitjó i en una sabata i estan amagats allà dintre. I no sabem que tenim uns peus, que és la base de tot l'aparell locomotor. I més a l'hora de córrer, evidentment.
Mm-hmm. evidentment. I a la resta d'Europa podem observar que aquesta tendència d'alguna manera va per davant en aquests aspectes?
No, tampoc. Podem dir que Catalunya en concret, i ho dic així, som referència a nivell internacional. Espanya també, a Espanya hi havia dues escoles d'apologia, Barcelona i Madrid, Barcelona era referència i Barcelona és una escola de referència a nivell internacional sense cap mena de dubte,
Doncs és ben curiós, no?, que tinguem precisament els millors especialistes a casa nostra i que, en canvi, no els tinguem en compte, no? No prediquem en aquest cas amb l'exemple.
És així, però és que és així. És a dir, no només a Catalunya i a l'Estat, sinó a nivell mundial el peu queda una miqueta... queda descobert. La gent posa el mitjó en la sabata i es queda allà dintre. I no hi ha aquesta cultura, no hi és. No la tenim. Mica en mica ho estem aconseguint. La veritat és que sí. Fem molta feina, piquem molta pedra, ens deixem veure. El Xavi em va dir a fer l'entrevista aquesta, en seguida li vaig dir que sí, perquè crec que és l'única manera que tenim com d'inculcar aquesta prevenció des d'un punt de vista podològic.
En el capítol que vam dedicar per abordar aquest tema abans de les vacances, doncs el Xavi ens proposava parlar d'una sèrie de qüestions que havíem de tenir en compte a l'hora d'escollir les bambes, les sabatilles per córrer. I un dels temes principals i un dels temes que de seguida tothom ja té opinió i ja té doncs una idea creada és el tema de la marca, de les sabatilles. Com a especialista, com a podòleg, marques, n'hi han bones marques, pitjors marques, marques que pensen precisament en el peu del corredor, que ho tenen en compte.
Mira, a veure, en quant a les marques, jo crec que dir que hi ha una marca dolenta no es pot dir, igual que no podem dir que hi ha un cotxe dolent. És el mateix, és a dir, hi ha infinitat de cotxes i hi ha infinitat de marques, i totes són correctes. Jo dir que hi ha una marca que és millor que l'altra no ho faré perquè crec que és mentida i no és així. És a dir, totes les marques investiguen per donar el millor de prestació d'aquella sabatilla en quant al peu. A partir d'aquí, que aquesta marca s'ajusti millor o pitjor amb el teu peu, aquí és on tenim el problema. Aquí és on intervenim nosaltres amb la nostra obligació com a podòlegs de conèixer aquestes marques que tenim al mercat. I en funció del tipus de peu que nosaltres veiem, aconsellem algun tipus de marca. No una, perquè és impossible que jo pugui encertar la primera, però sí que aconsellem algun tipus de marca en aquest sentit. No hi ha una marca dolenta, totes són bones, i s'ha d'intentar aconsellar la més adient per aquell tipus de peu.
O sigui que hauríem de conèixer, com dèiem abans, conèixer primer els nostres peus, saber com són i quina problemàtica tenen, i aleshores triar, no?, la marca que se'ns ajusti més bé.
Correcte.
I, Enric, una qüestió. Les marques són sensibles en el paper que vosaltres feu? En aquest cas, s'apropen a vosaltres, donen a conèixer els seus productes perquè vosaltres podeu aconsellar? O per defecte professional vosaltres...
Sí,
digues.
Sí. És un tema interessant aquest. És a dir, mira, nosaltres ara portem des de l'Associació Espanyola de Podologia Esportiva, estem intentant que les marques ens donguin aquesta informació. I realment hi ha hagut marques que realment han sigut molt propenses a donar-nos aquesta informació per nosaltres conèixer. Jo de sempre, al moment de fer esport, sempre he intentat buscar aquesta informació fora d'una manera oficial, per dir-ho d'alguna manera. He intentat conèixer un representant, a l'altre, que ells m'expliquessin, etc. Ara això ho estem intentant ja aconseguir, amb algunes marques en concret, i hem aconseguit que aquesta informació ens les donguessin directament a nosaltres. Hem fet, ara el mes de juny, vam fer unes formacions, no voldria fer servir marques, a la marca directament, ens vam reunir com a 15 o 16 podòlegs a la marca directament, a la seu de la marca directament, i ens van donar tota la informació que nosaltres volíem per poder aconsellar nosaltres amb el tipus de calçat aquell. És a dir, ens explicaven com fabriquen la bamba, en quins criteris fabriquen aquesta bamba. Jo penso que això és el que hem d'aconseguir. Al final, la marca el que vol és que nosaltres, si ens posem des d'un punt de vista de màrqueting, coneixem el seu producte i el podem aconsellar. Si la marca no dona aquesta informació, és molt difícil que el podòleg pugui aconsellar aquella marca, perquè no coneixem, no tenim aquesta informació. Sí, és cert que hi ha hagut marques que han sigut susceptibles amb aquest tema i ens estan donant aquesta informació. És cert, sí.
Enric, si sabem quines són les bambes que s'ajusten més bé als nostres peus i que ens faciliten el fet de la pràctica esportiva i del running, tant se val si les tenim per entrenar, si són per competir, o també caldria fer una distinció en aquest sentit?
Home, caldria fer una distinció. Les bambes d'entrenament són unes, són més pesades, més voluminoses, amb més coixí, i les de competició són, treuen pes, treuen coixí. Són més ràpides, però aquí sempre estem amb el mateix. En quin moment farem servir una bamba d'entrenament i una de competició? Una de competició, per córrer una marató, ho poden fer servir els atletes que estan davant d'aquesta marató, però el gran volum de gent entrenarà i competirà amb la mateixa bamba a l'hora de fer una distància llarga. En distàncies curtes, les bambes de competició, des d'un punt de vista popular, es poden fer servir més. En distàncies llargues, jo no sóc molt partidari en funció de... no sóc molt partidari de fer-la servir en funció dels ritmes que es portin amb aquesta cursa. Si són ritmes alts, es poden fer servir, però si són ritmes baixos, que és la gran majoria de gent, no ens enganyem, la gran majoria de gent són ritmes mitjos, baixos, és més aconsellable una bamba d'entrenament que no una bamba de competició, pel criteri de la protecció a nivell de l'impacte.
Hi havia un capítol, te'n recordes, Xavi, que vam parlar també del trail, que està super de moda.
Sí, sí, evidentment. Sí. El que nosaltres entenem que s'ha obert un nou segment a nivell de lo que és el tema de la venda de sabatilles, que jo crec que és tot un món, i potser s'està diversificant ara, no, Enric? Ens ho pots explicar una mica, això?
Sí, mira, el món del trail, jo diria que amb l'efecte Kilian dels últims 10-12 anys hi ha hagut un boom aquí molt important, i és un boom que totes les marques estan intentant entrar, perquè veuen que hi ha un nínxol de mercat molt important. A partir d'aquí, doncs, s'estan diversificant totes les marques, i comencen a haver-hi bambes d'entrenament i bambes de competició, igual que amb l'asfalt, però aquí sí que s'ha de vigilar molt amb el que són els grips, el que són les soles de les bambes i en quin moment les fem servir. No és el mateix córrer un ral·li de neu que córrer un ral·li d'asfalt. És a dir, la sola s'haurà de vigilar molt en quin terreny la fem servir. No és el mateix córrer un C-Gama que està al terreny brut, ple de fang, que necessitem uns tacos que ens donin molta adherència, que córrer per Collserola. Tot és muntanya? Sí. Tot és trail? Sí. Però els terrenys són diferents, amb la qual cosa seria recomanable aquí també tindre dos tipus de sabatilla de muntanya en funció del terreny que nosaltres anem a córrer. És a dir, s'està diversificant molt el terreny, el mercat aquest del calçat esportiu s'està diversificant moltíssim. Evidentment hi ha nínxol de mercat i les marques van traient i evolucionant els seus productes.
Molt interessant.
Doncs un altre dels aspectes, que ara sí que entrem en el que és allò, el rovell de l'ou. Sí, en el moll de l'os també. Vam estar parlant de la petjada, del pes del corredor, de la corredora, del ritme de cursa, dels tipus de petjada. I ara aquí sí que l'Enric ens ha d'il·lustrar, no? Amb tot això.
Anem a veure, anem a intentar posar conceptes senzills i fàcils. A veure, la primera cosa que hem de tenir present, l'única persona capacitada professionalment per dir si aquell peu prona o no prona és el podòleg. Ni cap marca comercial ni cap botiga. Els únics especialistes a nivell de biomecànica per detectar aquest tipus de problemes som els podòlegs esportius, ningú més. Això és el primer concepte que hem de tindre molt, molt present. Deixem-nos estar de revistes, de proves de la pisada, que me regalen una prova de la pisada, que un sorteo, que voy aquí, que voy allà. Ningú més. El podòleg esportiu és l'únic que et donarà aquesta informació real. A partir d'aquí, posem conceptes. Què és un peu pronador, què és un peu supinador, què és un peu neutre? Per entendre aquests conceptes, penso que la primera cosa que hem de fer és definir el que seria un peu normal. El peu, quan camina, recolza pel taló, per la part externa, el moviment va com una forma de balancí per fora i després va caient cap a dintre i s'acaba aixecant pel primer dit. És a dir, el moviment extern serà el moviment de supinació i el moviment intern serà el moviment de pronació. Això és el moviment neutre. És a dir, tothom supina i tothom prona. Important aquest concepte. No hi ha peus només pronadors, no és cert. Tothom supina i tothom prona. I poden haver-hi moments que el peu supinarà, que serà el moviment més enfora, i que pronarà amb el moviment més cap a dintre, més marcat. Llavors serà quan definirem que aquest peu és pronador o supinador. I a partir d'aquí aconsellarem la bamba. Deixar clar també que al mercat no hi ha bambes supinadores, o són neutres o són pronadores, però no hi ha bambes al mercat supinadores pels peus que tendeixen més a supinar. A partir d'aquí som nosaltres, insisteixo, els que aconsellem quin tipus de calçat a portar, si és pronador o supinador. Ho intentant resumir-ho molt ràpid així,
sí,
aquí tenim moltíssimes hores i hores per parlar d'aquests conceptes, però bueno.
Està clar que, Enric, el que has comentat tu, de que hauria d'haver-hi, i evidentment per al bé del corredor, un canvi de cultura, i que vosaltres comenceu a jugar un paper molt més important a fer un recolzament als esportistes, i en aquest cas als corredors de running, però jo et volia fer una pregunta. Realment, a la societat, aquí, al nostre entorn, hi ha suficients especialistes amb el teu perfil o amb el perfil semblant que hagin pogut estudiar per poder atendre la gran demanda que hi ha de també és veritat, no? De corredors que hi ha. En moments, si canviem aquesta cultura, i ojalà que poguéssim fer nosaltres el nostre gra de sorra aquí, i que realment hi haguéssim més això, realment sou quants especialistes tenim perquè
poder
atendre tot
aquest tema? Mira, jo diré, fa 25 anys endarrere, quan jo vaig acabar els meus estudis, el meu pare ja feia aquest tipus d'estudis, no amb la profunditat que a dia d'avui s'estan fent. Hi havia companys que ja s'estaven especialitzant en temes de podologia esportiva i cada vegada això nota més. És a dir, si parlem de fa 20 anys endarrere, érem 4 els que fèiem aquest tipus de treball i ens tractaven de bojos. A dia d'avui, les promocions de podologia cada vegada més surten amb unes formacions molt, molt altes i cada vegada més sí que hi ha companys que s'estan especialitzant en aquest terreny. Jo crec que en un temps podrem donar i crec que podem i estem donant un cervell correcte. Sí que és cert que l'especialitat com a tal o l'especificitat a nivell de podologia esportiva és algo que ens està costant, però el fet de fer una bona exploració biomecànica, ostres, jo penso que en la formació que surten a dia d'avui de la universitat és una formació molt alta. Hem de tindre present que ja no som diplomats, som graus, són 4 anys, pràcticament tots els alumnes que acaben estan fent màsters de biomecànica, de tot, i jo crec que sí que podem donar servei o donar aquest tipus de resposta a la societat a el que ens estem trobant.
Hem parlat, Enric, de la petjada, de la petjada neutra, de la pronadora, de la supinadora. Quan s'han de fer correccions, normalment es fan servir plantilles.
Correcte.
No? Creus que tothom que hagi de córrer és necessari que porti unes plantilles?
Tornarem a fer matisos. És a dir, una plantilla amb un adult no corregeix. És a dir, la paraula que us fet servir ara.
Sí.
Anem a fer correccions. No. Ens equivoquem. No hi ha correcció amb un adult. Hi ha compensacions, hi ha equilibris.
Sí, senyor.
D'acord? Jo sempre poso el mateix exemple. Unes ulleres no et corregeixen res. T'ajuden a veure. Nosaltres ajudem a caminar, a córrer millor, o més descarregar, per descarregar aquesta musculatura de l'aparell locomotor, però no corregim res. A partir d'aquí, tothom necessita una plantilla que vol córrer? La resposta és rotunda, no. És a dir, no tot el tractament biomecànic que fem els podòlegs es basa en les plantilles. És a dir, jo sóc un gran amant de tot el que és la prevenció muscular. És a dir, quan nosaltres ens posem a córrer, ens agrada sortir molt a córrer, però no toquem el gimnàs per res. Pues això és el primer gran error que tenim és aquest. És a dir, la prevenció, des d'un punt de vista podològic, passa moltes vegades per conceptes musculars, de fer un treball complementari de força al gimnàs. A partir d'aquí, si això fracassa, és quan comencem a treballar en plantilles, o les dues alhora, però no tothom necessita unes plantilles per córrer. I tiro pedres a casa meva, eh? Em dedico a fer plantilles, però és
ja.
Així.
Sí.
Però qual cosa, és evident que la interrelació que teniu que tenir llavors espòlegs amb preparadors físics és clau,
evident,
no?
És altíssima, és clau, és el secret, és a dir, no treballem sols, és a dir, jo tinc el meu despatx, però estic rodejat de gent que m'ajuden a mi des d'un punt de vista de rehabilitació, de readaptació, important, rehabilitació seria un fisi, un readaptador seria un INEF, Xavi, i aquí és on hi ha aquest treball amb equip, és a dir, qualsevol equip d'alt rendiment, hi ha un podòleg, hi ha un fisio, hi ha INEFs, hi ha readaptadors, hi ha nutricionistes, hi ha psicòlegs, és a dir, hi ha d'haver-hi un treball amb equip, i dintre d'aquest treball amb equip és on entrem els podòlegs com un més, com una eina més de treball, és a dir, hem de treballar amb equip i hem de fer entendre a la societat que el córrer no és agafar unes bambes i em poso a córrer, sinó em preparo per poder córrer, perquè aquí és, jo et diria, que el percentatge més gran de lesions que veiem és perquè la gent no està preparada per córrer. Ens agrada córrer, la febre del córrer, la febre dels 40 que em poso a córrer, que no he corregut mai una marató i això és algo que s'ha de fer la vida, etc. No, calma, preparem-nos i ens posem a córrer. I la preparació, evidentment, passa pel treball muscular i passa també des d'un punt de vista de les proves d'esforç que la gent es posa a córrer sense cap tipus de prova mèdica ni de revisió mèdica, perquè és que aquest és l'altre problema que estem tenint també. Vull dir que la gent es posa a fer esport sense cap tipus de control.
Per tant, ja com per tancar la sessió d'avui, ja que hem començat parlant de sabatilles esportives, serà important saber quines són les característiques principals que haurien de tenir unes sabatilles per córrer.
A veure, la primera és la flexibilitat i la torsió. És a dir, la flexibilitat és el moviment endavant, d'acord? Que la bamba sigui flexible, és a dir, quan nosaltres posem el peu, que sigui una forma de balancí i que ens ajudi a fer aquesta flexió, que ens amortigui lleugerament a la part de darrere, no volem unes grans amortiguacions perquè tota aquesta força que cau darrere, després la musculatura l'ha de retornar cap amunt, vull dir, hi ha d'haver amortiguació, però tampoc amb excés, i els materials de davant que ens ajudin a propulsar una mica, i després que hi hagi la sabatilla aquesta que tingui una torsió, és a dir, que sigui capaç de reflectir aquest moviment que jo abans deia de supinació i de pronació del peu. I després quedaria el grip de la bamba en quant si corro per asfalt o corro per muntanya, i evidentment que sigui transpirable, però això totes les marques ja ho tenen present.
M'imagino que totes aquestes característiques, tornant a una de les preguntes que fèiem al començament, tenen resposta en les sabatilles que trobem normalment al mercat? La majoria, les famoses marques.
Sí, a veure, ja la majoria d'elles sí que és cert que si anem a buscar games molt baixes de preu podem trobar coses que realment dius, hòstia, no, però clar, estàs treballant amb un preu molt baix. Llavors, clar, no poden donar les mateixes prestacions que una bamba d'un preu més alt, això és evident.
Bé, doncs jo crec que ni que sigui fer una pinzellada d'unes quantes qüestions que havíem abordat en el primer capítol que hem dedicat al tema de la sabatilla esportiva i per derivació als nostres peus, crec que hem posat una mica més de llum al tema d'avui amb l'opinió del podòleg Enric Violant, que ens ha atès fantàsticament durant aquests minuts a l'espai de running que fem cada 15 dies en aquesta casa. Xavi.
Sí, jo crec que, Enric, moltes gràcies, ens has donat molta llum.
A vosaltres per deixar-nos donar aquest tipus d'informació que a vegades la gent va molt mancada.
Ho tenim clar que és molt important la vostra visió professional, sobretot el que fa referència al tema, com has ben dit, preventiu, preparar-se i realment iniciar el camí d'aquest esport tan apassionant de la mà d'especialistes i persones que esteu d'alguna manera viviu l'esport d'una manera apassionada i que es podeu aportar molta ajuda i molta llum.
Doncs molt agraïts, Enric Violant, moltíssimes gràcies i seguirem doncs intentant difondre aspectes d'interès per a aquest públic que es dedica a la pràctica esportiva, a la pràctica del running. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies,
a vosaltres, Enric. Quan vulgueu ja ho sabeu.
Molt bon dia, adeu-siau.
Molt bon dia, gràcies.